Herrera en COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem d'una de les situacions que, bé, segurament a l'estiu s'agreuja, però que és durant tot l'any. És un problema que tenim des de fa temps i que segurament cada cop més haurem de posar més punts a les is, en tot cas. Parlo de el risc de l'ús problemàtic i addiccions a moltes coses. D'entrada, comencem per les pantalles a l'estiu en la població adolescent. Més temps lliure, pares que treballen i no poden entretenir els nanos, i què tenen? Doncs l'ordinador, tenen la Play, tenen el mòbil, entre altres coses, d'addiccions. Aquesta és una de les addiccions molt, molt comuna en aquest cas, La Diputació de Barcelona està alertant precisament d'aquest risc, d'aquest ús addictiu. I parlem amb la psicòloga del centre Spot, que ha llançat aquesta campanya per recordar a tothom la necessitat d'adoptar aquests bons hàbits en relació a l'ús de les pantalles, entre altres coses, no?, durant l'estiu. Parlem amb la Sònia Fernández, que és psicòloga. Sònia, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Bé, el cas és que l'estiu és un d'aquells moments delicats conforme a una possible addicció a les pantalles, més que la resta de l'any, perquè la resta de l'any també passa amb els mòbils.
Sí, és cert que a l'estiu disposem de més temps, d'un horari menys estructurat, i això, òbviament, doncs, dona peu a que l'ús que fem intensiu del mòbil pugui derivar en una possible addicció del mòbil i de qualsevol altra pantalla.
Quan ens hem de preocupar? Quan podem sospitar que hi ha una addicció?
Bé, amb el tema de les pantalles hem de pensar com si fos un contínuum, no? Nosaltres podem parlar d'un ús normal, després podem veure que l'ús s'intensifica i aquí comença a preocupar-nos, doncs, perquè el nostre fill o la nostra filla comença a fer un ús, doncs, de diverses hores, però també necessita estar connectat, perquè si no està neguitós o està tota l'estona pensant en coses que s'està perdent, potser, mentre no està connectat. També deixa de fer altres activitats que abans feia, com baixar a la piscina o anar a la platja, o estar allà però està amb el mòbil i està jugant, o amb la tablet, o jugant a algun videojoc. Deixa també potser de llegir, de fer altres activitats que en altres moments omplien el seu temps. També el veiem com que comença a alterar el seu ritme de son, comença a jugar potser fins més tard a la nit, es lleva més d'hora al matí, a vegades fins i tot per connectar-se, perquè hi ha algun esdeveniment important i vol connectar-se per jugar també. O en el cas, a vegades, no estem parlant de jocs, sinó també de xarxes socials, doncs vol estar connectat i es passa hores, doncs, parlant amb els amics, xatejant, i se li passen les hores i potser és molt tard quan se'n va a dormir, i tot això afecta també, doncs, els seus horaris i el seu ritme habitual. Aquí fèiem, doncs, amb un ús problemàtic, però després ja passaríem a l'ús a el que consideraríem un ús ja greu o una addicció, que és quan el jove ja es connecta simplement perquè té una necessitat creixent que fins que no es connecta o fa ús de la pantalla no es queda tranquil, no es queda calmat, i a més hi ha com una pèrdua ja molt més significativa de les activitats que abans feia, i hi ha una afectació en altres aspectes. Hi ha més discussions a casa causades per aquestes connexions, hi ha més aïllament de les amistats i dels iguals, i afectació també a nivell acadèmic, perquè hi ha menys rendiment, i tot això afecta també en les notes i en l'evolució i en el curs acadèmic, no? Carai. Això ens podria, doncs, indicar que ja estem parlant d'una addicció.
Bé, clar, i a partir d'aquí, quines són les passes a donar? Perquè primer, no solament els pares ens hem de donar d'això, sinó ells també. Com s'intenta controlar això?
Clar, el més fàcil i el més recomanable és que els pares i també, doncs, en general tota la societat siguem conscients i puguem posar no, com més prevenció, millor. O sigui, en el moment que nosaltres, al nostre fill, li donem un mòbil o li deixem jugar amb un videojoc, establir ja una sèrie d'acords, no? El temps que li deixem jugar, els continguts que deixem que visualitzarà, val? El comportament que ha de tenir també a les xarxes socials. Quan això ho establim des de l'inici, és més difícil que això derivi en un problema. i també ha de tenir una sèrie de conseqüències quan això el jove no ho respecta. I quan ja hi ha una problemàtica instaurada, sí, el més important és cercar ajuda, no? De parlar doncs, amb el pediatre, parlar, a vegades és l'escola qui fa aquesta alerta de dir que noten en el jove algun canvi a nivell anímic o fins i tot a nivell acadèmic, en el rendiment, doncs també, no?, fer cas d'aquests professionals de vegades que fan aquesta detecció i derivar, no? Sí. En el nostre cas, la derivació sempre ens ve pels serveis socials bàsics dels municipis,
sí,
i llavors nosaltres fem una valoració dels dades i establim un pla de treball per intervenir amb aquests joves que, en els quals ja la problemàtica és greu i ja hi ha una instaurada, una addicció.
Això passa més en nois o en noies, o és indiferent?
Passa amb nois més en el cas dels videojocs,
sí,
l'ús de videojocs, i amb les noies el que ens trobem és que hi ha un ús més del mòbil i sobretot de les xarxes socials.
D'acord.
A nosaltres, la nostra realitat, en el nostre centre ens hem trobat això, que la demanda de les noies ve a ser més per l'ús de les xarxes socials, d'un ús intensiu i que els afecta a nivell emocional també, perquè volen doncs estar constantment connectades i també amb la pressió a vegades aquest, no?, dels missatges que reben per aquest canal.
Sí.
I en el cas dels nois, més amb el tema dels videojocs.
És curiós, carai. I després, clar, jo no sé si ho saps, jo parlo. L'edat mitjana, quina és?
En el nostre cas ens trobem entorn als 14 anys.
Carai. Entorn als 14 anys és l'edat mitjana de tot això.
Sí, nosaltres sí que és cert, disculpa, que, sí que és cert que atenem a partir de 12 anys, perquè a partir dels 12 anys moltes vegades ja comencen els pares, si han començat a detectar doncs, que els fills potser comencen a fer un ús molt intensiu, no?, de les pantalles, i comencen a veure doncs, que comencen l'ESO i que el fill doncs, no ha rendit com esperaven ni veuen aquests canvis, ja comencen hem començat a tenir derivacions d'aquestes edats a partir dels 12, però com a mitjana són els 14 anys.
Mm. Clar, durant l'estiu, clar, és el que deies al principi, no? Hi ha molt de temps, és a dir, més facilitats perquè això passi. Llavors, quines activitats hem de procurar als nostres fills? Perquè a vegades els pares estan treballant, no els controlen i ells doncs, fan el que fan, no? Quines activitats podem suggerir o perquè facin per distreure'ls, per donar-li canals i alternatives?
Jo sempre, des de l'esport, no?, el missatge que dono als pacients i sobretot als pares és programar l'estiu amb antelació. S'ha de ser previsor i abans que acabin les classes, doncs, seure amb el teu fill, buscar una miqueta quins són els seus interessos, les coses que li agradarien fer, que el pot motivar, i buscar els recursos, no?, que li puguin proveir, no?, de dir, doncs, algun casal, però d'alguna temàtica que sigui interessant per ell, cursos, perquè l'oferta és àmplia. Simplement, doncs, a vegades doncs, hem d'estar alerta i fer-ho amb previsió de no trobar-nos després doncs, que les places ja estan exaurides. I també una mica doncs, organitzar alguna sèrie de tasques o d'horaris, no?, que el jove pugui contribuir a casa i realitzar perquè hi hagi certa estructura. No? De dir, bueno, doncs, que hi hagi certes obligacions per poder fer al llarg del matí i que això condicioni l'ús o no del temps pactat de pantalles i després, sobretot, que ells també siguin partícips de com poden passar l'estiu. No? De dir, vale, sabem que voldràs jugar, que voldràs parlar amb els teus amics, que voldràs fer ús del mòbil, però també segurament hi ha moltes coses que pots fer, no? I que ells doncs, puguin traslladar als pares si volen fer X activitats i intentar promoure passar temps amb ells o que ells puguin fer aquestes activitats mentre nosaltres estem a la feina, no?
Doncs, Sònia Fernández, psicòloga del Centre Espot, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Gràcies a vosaltres, bon estiu.